En les setmanes que travessen de la primavera a l'estiu, la ciutat s'encén amb dies d'alta intensitat i nits de somni. És just aleshores quan el Festival Grec desplega els seus escenaris i fa crepitar alegrement flamarades de creació que mai s'extingeixen.
El Grec 2024 segueix ampliant horitzons. En el seu viatge conflueixen rutes, s'apleguen mestres amb noves generacions i veus de fora arriben per formar part dels nostres camins interiors.
Amb l'esperit de qui encén un foc i comparteix mons i aquella passió que dona valor a tantes connexions de talent, art i comunitats, avui avivem la flama del Grec 2024 amb el Francesc Casadesús i la Júlia Fàneca.
Francesc Casadesús és el director del Grec Festival de Barcelona. Hola, Cesc, benvingut.
Hola, com estem? Un salutació a tothom.
I la Júlia Fàneca és la coordinadora de les activitats paral·leles d'aquest Grec 2024. Benvinguda, Júlia.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Estem en els primers dies del festival. Cesc, com van els nervis en aquest punt d'inició i d'estrena del Grec 2024?
Moltes ganes, tenim moltes ganes de compartir el que hem preparat amb tota la ciutadania de Barcelona i esperant que sigui un bon festival, que tothom en gaudeixi moltíssim.
Segur que sí. Júlia, ara comentarem pam a pam tot el que ens separen les activitats paral·leles, però així de primeres ens confirmes que tot aquest univers expandit ho tenim en ordre tot.
I tant, ho tenim en ordre, ja fa uns mesos que hi estem treballant i a poc es va confeccionant tot i estem molt, molt preparades.
Genial.
Per començar, podríem dir que aquesta edició, de totes en les que has participat, Cesc, hi trobem la teva mirada de manera intensa a la programació, podríem dir?
Sí, a veure, totes les direccions artístiques tenen alguna cosa de personal, oi? Però jo diria aquesta més que mai, pel que sigui, per l'experiència, pel coneixement de ciutat, pels aprenentatges i sobretot perquè hi ha una complicitat amb els artistes que venim treballant des de fa anys i que per mi reflexen el més interessant de la creació de Barcelona avui en dia.
Que bé. Cesc, en la imaginaria d'aquest Grec 2024, en el cartell i en el clip que heu fet, podem veure una foguera al centre del Teatre Grec, el Fossat. El foc constituiria una mena de record ancestral entorn al qual es reuneix la comunitat, es comparteixen relats, s'apleguen inspiracions i es posen en comú, potser, imaginacions. És així, no?, que la foguera és el centre de totes les històries?
Sí, nosaltres vam començar amb aquesta idea, amb la idea de, al final, el teatre no és sinó explicar-se històries, no? És escoltar històries que un altre explica, és posar-se al voltant del foc un vespre d'estiu i que t'expliquin contes. Aquesta és l'essència del teatre, de les arts escèniques, i tot i així ens hem adonat després, al moment que ha sortit la imatge del festival, que té molts més significats. Té alguna cosa d'ancestral, té alguna cosa de transmissió, té alguna cosa d'urgència, té alguna cosa també de crepitar. Bueno, hi ha moltes imatges que cadascú ha de trobar la més personal, la que li suggereixi més coses, però és el poder de la simbologia, no?, i el poder de l'art, que té moltes interpretacions i que cadascú ha de trobar aquella història que li interessi, que reflexi el seu estat d'ànim ara mateix, no?
Clar, clar, es multipliquen les guspires d'aquesta flama.
També el foc funciona aquí com a punt de trobada i d'arrel de l'amistat. La flama del Grec encén una transmissió de cultura compartida. Com d'important és el tema de l'amistat en aquesta edició 2024 del Grec, Cesc?
Bé, la flama l'hem fet al Teatre Grec perquè segurament és el cor del festival, és allò que també encén tota la ciutat. I aquest any en particular ens sembla molt bonica la imatge d'estar amb els amics al voltant d'un foc, no? I una mica sí. També en el que és la programació hem cercat artistes, amics, companys, complicitats, socis, projectes compartits, projectes amb entitats de la ciutat, projectes amb els teatres, projectes amb les associacions, de forma que volíem fer extensiva aquesta idea de tots al voltant d'un foc, no? Tots al voltant del Grec, tots al voltant d'aquesta flama de les arts escèniques que encén la ciutat durant l'estiu.
Clar, és essencial aquesta pàtina social i aquest sentiment de comunitat, no?, del vincle al voltant del foc.
La flama de l'amistat.
Exacte, aquesta és la imatge. Si us ha arribat, doncs ja crec que hem aconseguit l'objectiu. La imatge al final reflexa una idea i en aquest cas doncs volíem explicar això. Si us ha arribat, estem contents.
Molt bé. Doncs si us sembla, anem a posar els ulls en totes les enriquides interaccions que proposa el festival a través d'aquesta mirada expansiva amb les activitats paral·leles del Grec 2024. Júlia, el primer que hauríem de deixar clar és això, les activitats paral·leles estan dividides, aviam, no sé si dir en dues branques, perquè això és tot tan imbricat i tot tan barrejat, però fonamentalment hi ha el suport a la creació, hi ha les activitats per a l'espectador i una mica Grec Ciutat, que està tot, diguem-ne, es dona de la mà, no? No sé fins a quin punt paga la pena definir a grans trets cadascun d'aquests blocs o ens anicem directament en suport a la creació.
Doncs no, no, molt bona pregunta. De fet, hi ha activitats per tothom, tant per creadors i creadores com pels espectadors. De manera que algunes es complementen i s'enllacen i estan obertes a tothom, i altres són sí que més específiques depenent de qui hi hagi al darrere. Uh-huh. En aquest cas, bueno, sí, el suport a la creació és una branca molt important del festival. Tenim moltes activitats que estan relacionades i en aquest sentit estem molt contentes de que cada any, a més, es van fent més i més grans i ens anem nodrint també un any de l'altre de tot el que ve.
Any rere any, el Grec enforteix els vincles artístics de la ciutat. En aquest sentit, un dels pilars de suport a la creació és Creació i Museus, on es fa un maridatge entre fàbriques de creació i museus de la ciutat. Han estat un matrimoni concertat o és una proposta dels propis artistes?
O de les sales, dels museus, clar.
Doncs la veritat és que, com que ja fa uns anys que aquest programa està en funcionament dins del festival i cada vegada doncs, té més seguiment, tant venen artistes que van a les fàbriques de creació on treballen a fer una proposta, com són fàbriques que diuen, ostres, és que tinc tal artista o tal companyia que està fent un projecte que pot encaixar en algun museu. O de vegades són inclús els museus que diuen, ens encantaria acollir alguna proposta, algun procés de creació, què hi ha? Amb qui podem anar?
Clar.
Llavors, d'aquesta manera, fem una trobada entre fàbriques de creació i museus de la ciutat perquè es coneguin, perquè parlin, i a partir d'aquí doncs, també sorgeixin aquests matrimonis concertats que dèieu.
En aquestes activitats on es fusionen les fàbriques de creació i els museus, que per fer-nos una idea es mostra tot el procés de creació d'una peça fins en el moment de la representació i el públic hi pot assistir de manera gratuïta, després ja farem una mica de... Però diguem-ne que el que s'intenta mostrar és tot el procés, ara també anirem a totes les sales i fàbriques de creació que reuneixen.
Uh-huh. Sí, exacte. No ens centrem tant en acabar mostrant un projecte que està acabat, que està tot... ja tancat, sinó que donem importància en el procés de creació en si.
Clar.
I en aquest suport que hi donem nosaltres, de que l'espectador pugui veure què està passant, què s'està fent, i no vol dir que això sigui el producte final, que després potser es veu més enllà o més endavant, en una altra edició inclús del Grec, o en un altre espai de tot Catalunya, coses que així han passat, no? Llavors, és aquest suport a la creació i des d'aquí és que l'espectador se n'adoni de com funciona un procés.
Clar, té tot el sentit del món que es digui suport a la creació, perquè el que veiem és això, el procés de creativitat i de transformació d'una obra en relació a un espai, en aquest cas, que seria un museu.
Uh-huh, exacte, hi ha processos que un cop s'han ensenyat i l'espectador ha pogut veure una mica de què anava, han creat moltes preguntes, cosa que també ha servit en aquests propis creadors per seguir desenvolupant aquest projecte amb una altra mirada, com a l'espectador els hi ha vingut la curiositat de saber com aniria allò, cap a on aniria, i també fer el seguiment.
Anem a posar noms a aquest binomi de creació i museus amb els 6 actes que es fan?
Uh-huh. En aquest cas tenim el primer matrimoni, que dèieu, el primer maridatge, uh-huh, entre el The Hub, el Museu del Disseny i la Central del Circ, com a fàbrica de creació. Acull un projecte que es diu Ressons i donem cabuda en el circ dins del festival, també, que això és una de les coses que últimament el Cesc ha procurat moltíssim.
Sí, ja en vam parlar l'any passat, que altres disciplines artístiques com el circ, el Grec sempre les acull i les abraça.
Correcte, i en aquest cas tenim una gran, gran baldufa que agafarà el protagonisme dins d'un museu.
Uau.
I a partir d'aquí es treballaran els sons que se'n desprenen.
Que bonic.
El segon acte seria el Museu Etnològic amb l'Escocesa, la fàbrica de creació.
Correcte. En aquest cas tenim una companyia que es diu Monster Lab, que el que fa és un projecte que es diu Baile Enmascarado, que promet molt, la veritat, perquè fa una barreja entre la tradició, la novetat, les noves vanguardes, i en aquí penso que pot sortir un projecte molt, molt, molt visual i molt bonic de veure.
Després tenim aquesta cosa que es diu Inaudit, que és a la Model amb graner.
Sí, la Model va entrar ja l'any passat com a centre cultural on també hi fem, bueno, hi passen coses dins del Festival Grec, i en aquest cas hi han dos artistes, l'Adrián i l'Adriano, que porten un projecte que es diu Inaudit, que el que fa és treballar sobre el patrimoni de la Model, és a dir, sobre els sons que hi ha dins de la mateixa presó.
Uau.
I com aquests sons ens porten i ens transporten i com es poden ballar, interpretar... Bueno, és una lectura molt curiosa i la veritat és que és un projecte que
això,
també...
Això a la ràdio ens interessa molt, els sons de la model. I després tenim Sala Montjuïc a Mangar, que això, les dates són cap al 30 de juny. Bueno, no estem dient les dates, però tot això després ja guiarem a la gent pel programa.
Uh-huh. En aquest cas és un projecte que és sonor, totalment sonor, es diu Total, i treballa i tracta tot el tema de la sonoritat des del port de la Marina, del port de Barcelona des de la Marina, fins tot el so que puja al castell de Montjuïc i què és el que arriba i com arriba i tot el que hi intervé dins d'aquest procés. I bueno, hi ha un treball amb músics en directe i nosaltres com a espectadores des de dalt el que rebrem.
Uah, és meravellós això. A més, és que és això, tot el que sigui jugar amb els sons i amb l'espai a mi em fascina. I després, música i brossa, que això ens ho has d'explicar.
A mi em fascina el nom que diu la festa del Llagostí i m'agradaria saber què es fa en aquests espais.
Aquí és un... com ho explicaria? És un treball
tiberi...
sobre el Carles Santos i el seu imaginari,
vale.
Que en aquest cas ell tenia un imaginari molt relació amb tot el tema de la llagosta, el llagostí, les festes populars que es feien a Vinaròs. Uh-huh. I llavors el Museu de la Música acull aquest projecte amb la Fundació Brossa, que és la fàbrica que hi és al darrere, i amb la Neus Masdeu, que és una artista multitot, que ens porta un projecte, un... Bueno, molt, 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 molt fora del que potser estem acostumades. És un projecte molt agosarat, alhora molt divertit. Serà també pel barri. Llavors, bueno, us invito molt a anar-hi, perquè acabarà amb una...
Una llagostinada.
Una llagostinada, la festa llagostí, exactament. Amb una llagostinada, amb una cercavila, una llagostinada...
És un aplec, un tiberi, un menjar, tot, no?
Exacte.
Això ens interessa, Albert.
Sí, sí.
Sí, sí. No sé si els llagostins, entre els sons i els llagostins, ja em feu dubtar.
Això es fa al Born, es fa al Born i acaba a la Barceloneta, evidentment.
Mm-hmm. Quina meravella. I després tenim el Museu Picasso amb el Teatre Tantarantana, amb un espectacle que es diu Cruit, amb K.
Sí. Sí, sí, sí. Aquest espectacle és una barreja entre dansa i noves tecnologies, intel·ligència artificial, 3D... És una aposta diferent, també, aquest any, que anem a veure cap a on ens porta, però també té molt bona pinta, molt interessant.
No us penseu que són projectes estranys, eh? Ja veieu, eh? Una llagostinada, una passejada, o escoltar els sons del port... I són projectes que, malgrat siguin creadors contemporanis, són tremendament accessibles i que tothom hi pot participar.
Clar, és que és això ben bé el Grec, no? Que te'n vas d'una llagostinada i els sons del port a la intel·ligència artificial i la cosa tecnològica, tot hi és, no?
N'hi ha per tothom. Tots
això és
gustos.
Barcelona, és la creativitat de Barcelona.
Perfecte, no ens hem deixat cap, no? Les dates les trobareu en el web del Grec i també en el programa demà, que jo us recomano molt que si podeu en una biblioteca, us feu amb un perquè va molt bé tenir-ho imprès i sempre el fan molt bé. I després dir això, que hi ha inscripcions, que totes aquestes activitats són gratuïtes.
Sí, les activitats són totes gratuïtes, però van amb inscripció prèvia, ja que hi ha tanta gent que ho vol veure perquè és un programa meravellós, que sí, demanem reserva prèvia. Això a la pàgina web aniran sortint les reserves a partir del juny, perquè tot això passa sobretot entre el 28 de juny i el 7 de juliol.
Exacte.
Entre aquestes dates, així que gent en mà i anar d'un lloc cap a l'altre.
Cesc, una altra part important d'aquest suport a la creació és fer arribar el Grec a les sales de la ciutat. I amb On el Teatre Batega tenim un conjunt de sales de proximitat de Barcelona que es donen suport entre elles. La col·laboració entre aquests teatres de proximitat i el Festival Grec de Barcelona va començar el 2020 i, pel que sembla, segueix sent bastant fructífera, oi?
Sí, de fet, la forma com el Grec s'extén, com aquest foc s'extén per tota la ciutat, és gràcies a complicitats, i una d'elles és aquestes sales petites, de proximitat. Totes són sales d'un centenar d'espectadors que estan repartides per tots els barris de la ciutat. Llavors, amb aquestes sales, amb algunes d'elles, fem unes produccions que es presenten a les sales com a producció normal, però també, amb aquesta idea d'estimular la creativitat i de forma gratuïta, fem tot un cicle de lectures dramatitzades, a les quals es pot assistir a partir d'unes convocatòries de textos que s'han fet i una selecció d'aquests textos, podem veure que potser seran obres que veurem l'any que ve. Per tant, són lectures dramatitzades on els actors, potser amb el paper a la mà, llegeixen els textos, però que sí que ja veiem l'esperit de l'obra, hi ha un petit semimuntatge i probablement les que més funcionen, les que la gent li agradin més, es veuran a les sales en forma de producció l'any següent.
El foc arriba fins a més enllà, no? Fins l'any que ve.
Exacte, bueno, la idea és aquesta, no? Nosaltres encenem flames que esperem que també que fructifiquin, no? I que donin lloc a Això és el que té el foc, es pot transmetre. Llavors, aquí és una mica el que intentem és amb això, amb aquests projectes de creació.
Cal dir que el Grec ajuda a la producció d'aquests projectes perquè es converteixin en reals i dona suport a espectacles que sorgeixen d'aquestes lectures, que segurament algunes d'elles les veurem al Grec 2025. No sé si vosaltres, abans de veure els espectacles, teniu alguna idea o com va el procés d'aquestes lectures, algunes esdevenen espectacles, no?
Bé, en realitat és una convocatòria pública, la gent pot presentar els seus textos, és que aquest any crec que se'n van presentar entre 300 o 400 i hi ha una comissió que en selecciona unes quantes i d'aquesta selecció és les fan les lectures, vull dir que hi ha tota una tria prèvia, per tant ja sabem que el que es llegeix és bo. Llavors aquí l'únic que es tracta és de triar quines són realitzables o quines són assequibles per poder aixecar, potser a vegades depèn del nombre d'actors o de les idees, però té a veure també amb les possibilitats reals de les sales de fer-les l'any següent.
Molt bé, doncs esmentem les sales participants en aquestes lectures del Batec del Grec 2024 i a la sala Fènix amb Worms dilluns 1 de juliol a les 8 de la tarda, al Maldà en Mama Dolly el diumenge 7 de juliol a les 7, al Teatre Acadèmia amb Jo no volia ser Rita Hayworth 8 de juliol a les 8, la Bada Badoc amb Se Baila, que és una producció, crec que de la mateixa la Bada Badoc amb Timbre 4 i OTV, això és el dijous 11 de juliol a les 8, i Versus Glòries amb Ben Plantats el dilluns 22 de juliol a les 8.
Aquesta convocatòria és any rere any des que es va establir aquest enllaç i tot això s'engloba dins una cosa que li diem el Batec del Grec. El Batec és on el teatre batega, no? Doncs el Batec del Grec aquí és representat.
Ara tocaria pensar en les activitats de l'espectador que es reparteixen també en varis afluents. Tenim, per exemple, Grec Converses. A més de veure un espectacle al Grec, es pot parlar després de les funcions amb les companyies, els altres espectadors i espectadores, i conèixer el món de l'escena o assistir a un club de lectura d'una obra per veure com serà la programació d'enguany.
I aquí, per exemple, hi ha les activitats de Biblioteques de Barcelona. Precisament estem a la Biblioteca Gabriel García Márquez, als estudis de Ràdio Maconda, i aquí les biblioteques s'afegeixen al festival des de fa anys, Júlia, amb un munt d'activitats, no? Hi ha clubs de lectura, hi ha itineraris, centres de referència, que són algunes de les biblioteques que contenen tot el material bibliogràfic del festival.
Sí, exacte. Aquest any tenim els dos clubs de lectura, tenim dos centres de referència en lloc d'un, tenim un itinerari sobre l'Àngel Guimarà, perquè hi ha també espectacles seus durant el festival, i hi ha la guia de lectura perquè tothom que ho vulgui pugui seguir aquestes lectures.
Cesc, abans el Grec s'entrava en l'entorn del teatre grec, al Mercat de les Flors. Amb Grec Ciutat, una gran part es desenvolupa en altres espais, de vegades insòlit, a banda del gran paper que prenen les sales de proximitat que hem esmentat.
Potser la imatge del festival ho explica, eh? El Grec té un centre, aquest foc que està situat al Teatre Grec, a Montjuïc, i és allà on nosaltres fem potser el que podríem dir el concepte més festival, els espectacles internacionals, el Teatre Grec, els projectes més insòlits, però el festival bulla tota la ciutat. El que volem és que les sales petites que hem parlat ara, les sales més grans, tothom se senti part d'aquest foc compartit, no? Llavors, malgrat tenim un centre, tenim un cor, que és el Teatre Grec, el que volem és que aquest centre bategui i s'expandeixi per tota la ciutat.
Dins d'aquestes activitats per a l'espectador, hi ha una sèrie de formacions, com a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett, però crec que, Júlia, estaria bé que ens parlessis d'aquesta formació en dramatúrgia de l'espai perifèria Cimarrones. És un escenari de la ciutat dedicat especialment a les creacions de dramaturgs i dramaturgues afrodescendents o que parlen sobre afrodescendència. Com serà tot això?
Sí, és el primer any que, de fet, que la sala perifèria Cimarrones s'assuma al festival i en aquest cas doncs, tant hi ha, diré que són dos espectacles que van allà durant el festival i, a més, acollant el que és la formació en dramatúrgia. Ja ha començat, de fet, aquesta formació i se'n faran unes lectures un cop hagi acabat el procés. I sí, en aquest cas, doncs, aquesta sala, que està especialment dedicada a creacions amb dramaturgs i dramaturgues afrodescendents, sobretot que parlen sobre temes d'afrodescendència i també són lectures i formacions que estan molt relacionades amb la perspectiva de gènere, que donen una gran importància a la cultura i a la seva cultura dins del que són els espectacles com a eina de transformació.
Molt bé, entre les convidades que imparteixen cursos enguany hi ha la dramaturga i directora Denise Duncan, que és una autora barcelonina nascuda a Costa Rica. Després tenim l'aula de públics amb el 3C, que no sé si ens voleu comentar una mica en què consisteix.
Sí, amb el 3C tenim diverses activitats que fem en col·laboració, una mica per tothom. Hi ha des de un happening que es farà en el carrer on passaran coses, no?, de manera improvisada.
Sempre tant misteri, el Grec. Hi haurà una cosa que, bueno, no te la vull explicar.
Després també amb 3C estem preparant un podcast, que en això sí que esteu una mica al cas.
Sí, una mica.
Sí, amb el 3C hi ha assajos oberts, que també convidarem a gent del públic que hi pugui anar i pugui assistir. Hi ha xerrades en sales també noves que s'incorporen aquest any al festival.
Molta creativitat, el 3C és molta creativitat i el que volem és inventar nous formats també, és la idea de que el públic participi dels espectacles de formes diferents i per això les activitats estan vives i les anem fent a mida que, bueno, que anem inventant coses.
Per anar acabant, és molt important saber qui pot anar a totes aquestes activitats obertes al públic perquè, excepte coses com prenem alguna cosa de les converses del grec, la majoria sí que són obertes al públic i tenen, o valen 3 euros o són gratuïtes, no?
Sí, de fet, són totes gratuïtes, menys alguna lectura dramatitzada puntual, que sí que li han posat un preu de 3 euros perquè la sala així ho ha demanat. Però totes són gratuïtes i obertes a tothom.
Genial. Una cervesa en un barri gentrificat de Barcelona ja et costa el que una activitat del grec. Vale? I després també m'has mentat la inscripció, però ho subratllem, no, Júlia? Que moltes activitats sí que van en inscripció, per tant, la gent ha d'estar atenta al web del grec.
Exacte. Són activitats que moltes vegades fan un o dos passis només, amb la qual cosa, si aquell dia, aquella hora, no trobes entrada, doncs, bueno, senyal de que hauràs de córrer més per la següent.
Sapigueu que estem fent l'esforç de que sigui un grec que arribi a la ciutadania de Barcelona. Hem parlat d'activitats gratuïtes, hem parlat de llagostinades, hem parlat de museus, hem parlat de creació local, hem parlat també d'espectacles internacionals. La nostra voluntat és que sigui un grec al qual tothom se senti inclòs, que tothom trobi algun espectacle, que no sigui una dificultat econòmica ni per la butxaca participar d'alguna activitat. Hi ha cinema, hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha circ, i el que volem és que realment la ciutat es faci seva aquest festival, que és de la ciutat i que puguem arribar al màxim de gent possible i que les arts escèniques és un privilegi, una meravella tenir, i que tenim uns creadors a Barcelona meravellosos que val la pena que els coneguem.
Magnífic.
I per no oblidar-nos del foc i els batecs, quins elements o espectacles del grec us fan créixer més la flama interior?
Us posem exemples, eh? Poden ser algun dels espais singulars de la ciutat on arriba el grec...
O la xarxa de suport de creadores locals...
O una cosa tan senzilla com a mi em fa crear un incendi interior tornar a veure plenes les immortals grades del grec, per exemple.
O pot ser un espectacle en concret, també.
O això que esmentàvem, no? Aquelles disciplines una mica oblidades de les arts, com poden ser el circ, que el grec sempre reivindica.
La programació del grec és plural i té molts artistes i moltes disciplines. Nosaltres posem l'esforç també en que hi hagi projectes comunitaris. Cada any busquem que hi hagi algun projecte que parli de la realitat social de Barcelona o d'una realitat social d'un altre país que ens fa pensar. Aquest any, per exemple, estic molt content perquè s'acaba d'estrenar un espectacle que es diu Los días afuera, de la creadora Lola Arias, que acaba de guanyar el que seria el Premi Nobel de Teatre i que és l'experiència d'unes persones que surten d'una presó de Buenos Aires i que és un espectacle que reflexiona sobre què és viure després d'estar a la presó, què és l'experiència de vida de persones amb diferències de gènere. Hi ha una reflexió molt bonica sobre, bueno, refer la teva vida, i no voldria que ningú es perdés aquest espectacle en concret, i d'altres que, com deia, toquen temes compromesos socials i comunitaris i que també el grec és compromís social.
Sempre hi és i darrerament, els darrers anys encara més. Ja sabia jo que el Cesc ens diria alguna. Júlia, tu, alguna petita xispa que ens vulguis esmentar més?
Doncs sí, aquest any hi ha moltíssims espectacles, evidentment, que no us podeu perdre, però n'hi ha un en concret que sí que és una cosa excepcional i fora de fins ara el que s'ha vist, jo crec, i és un espectacle que el Cesc també en sap parlar molt bé. És un espectacle que són 24 hores sense parar, que es diu The Second Woman.
The Second Woman.
Que estarà en el Teatre Lliure, i en aquest cas és un must, és un sí o sí que no us podeu perdre. És una actriu i que estarà ella no sola.
Una actriu 24 hores, dic, hòstia.
No, ella hi serà, 24 hores dalt de l'escenari, amb alguna pausa, però estarà acompanyada de 100 homes. I en aquest cas veurem què passa. També és un espectacle on es veuen molt els rols de gènere i hi ha una lectura més enllà del que us podeu imaginar, més enllà d'evidentment veure algú com aguanta i què es troba cada vegada amb improvisacions, amb coneguts, desconeguts, gent de l'espectacle, gent que no ho és, una mica de tot.
Bueno, deixa de sorprendre mai el grec.
Doncs ja són 48 edicions de compromís amb el talent i el sentit de comunitat a la nostra ciutat. Així que, des del 26 de juny al 4 d'agost, no deixarem de reunir-nos entorn la gran foguera d'escenaris que representa el grec, per viure ben a prop totes aquestes històries compartides.
Francesc, Júlia, moltes gràcies per visitar-nos a Ràdio Maconda i compartir amb nosaltres l'escalfor de la flama d'aquest grec 2024.
Gràcies per tot i per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem al grec.
Ens veiem al grec. Gràcies. Ràdio Maconda.